Desmuntant Europa.
Lampedusa és una illa italiana de la regió de Sicília, de només 20 quilòmetres quadrats i menys de 6.000 habitants, ubicada davant la costa de Tunísia. Ha esdevingut una de les principals portes d'entrada dels refugiats a Europa i ha estat escenari d'alguns dels naufragis més esfereïdors. A Favarolo, un dels seus molls, és on arriben bona part de les embarcacions que surten de Líbia.
Mirades des d'un continent descol·locat.
Pietro Bartolo, nascut a Lampedusa el 1956 en el si d'una família de pescadors, és el metge que des de fa més d'un quart de segle acull en primera instància els immigrants que arriben a l'illa. Una mirada molt personal i compromesa sobre la crisi dels refugiats que explica en aquesta entrevista i també el llibre Llàgrimes de sal, escrit amb la periodista Lídia Tilota i editat en català per Ara Llibres. La seva feina va inspirar el documental Foc al mar de Gianfranco Rossi, que va guanyar l'Os d'Or a la Berlinale el 2016. L'Armínia Massana ha parlat amb ell.
Mai no t'acostumes als nens morts, a les dones que moren després d'haver parit durant el naufragi amb els seus menuts encara lligats a elles pel cordó umbilical. No t'acostumes a l'ultratge de tallar un dit o una orella per poder-ne extreure l'ADN i donar un nom, una identitat a un cos exànime i no permetre que es quedi com un número. Cada vegada que obres un sac verd és com si fos la primera, perquè en cada cos trobes senyals que t'expliquen la tragèdia d'un viatge llarguíssim.
Doctor, gràcies per acompanyar-nos. Vostè ha quedat marcat després de més d'un quart de segle recuperant cadàvers i supervivents, però sembla que Europa no és capaç de reaccionar. Ha detectat vostè últimament passos endavant per part de les institucions europees?
Bé, intanto, buongiorno a tutti.
D'entrada, hola a tothom i gràcies per donar-me aquesta possibilitat d'estar aquí per parlar d'aquest fenomen, un fenomen que afrontem des de fa més de 25 anys a Lampedusa. Europa, en tots aquests anys, podríem dir que s'ho ha quedat mirant. Ha fet alguna cosa, sobretot a partir de la gran tragèdia de Lampedusa, amb les operacions i les missions Mare Nostrum, després Tritó i després Frontex. Però en realitat els naufragis i els morts continuen augmentant massa. I això per què? Perquè els traficants s'han aprofitat del fet que les nostres naus europees s'acosten molt a les costes líbies, arriben a només 20 milles. I en lloc de comprar barques fortes, de fusta, d'acer, que primer utilitzaven per arribar a Lampedusa i, per tant, a Europa, ara compren aquestes llanxes de goma que costen poques lires i que s'enfonsen el primer cop de mar. I ara presenciem, som testimonis de totes aquestes morts i Europa es manté en silenci.
E questo abbiamo dovuto assistere da sotto i nostri occhi a tutte queste morti e l'Europa resta a guardare.
Alguns dels qui aconsegueixen arribar a Europa li han acabat demanant ajuda per tornar al seu país. Tant esforç per res. Què creu que els fa prendre aquesta determinació?
Bé, la
decisió de marxar dels seus països és òbvia. Quedar-se al propi país suposa una mort certa, perquè en el propi país pateixen persecucions, també religioses, com Boko Haram, les guerres, la violència, la tortura i la fam. Pensin que afronten viatges que són llarguíssims, no duren una setmana, no duren un mes. Els viatges duren una mitjana de 2 anys, de vegades 5 o 6. He sentit testimonis de gent que em va explicar que havien viatjat durant 7 anys i durant aquests anys han patit molt, especialment les dones. I tot per arribar a un món on tinguin l'oportunitat de sobreviure, de poder guanyar algun diner i poder-lo enviar als qui s'han quedat a casa perquè també ells puguin sobreviure.
Qualcosa ai loro cari che sono rimasti nei loro paesi per farli sopravvivere anche loro. Pensate che
pensin també que aquestes persones són enviades amb molt d'esforç econòmic a Europa, són com una mena d'inversió per les famílies que també esperen un retorn econòmic a canvi, i quan ells arriben a Europa, a Itàlia per exemple, i no aconsegueixen integrar-se ni fer res de bo, òbviament per ells és un fracàs enorme.
Òbviament per loro è un fallimento.
Fins al punt que sovint demanen tornar enrere, i per ells això és una desgràcia, és com morir. Sovint demanen tornar enrere, però sabem que, tot i la possibilitat de retornar-los, la situació és molt difícil.
De tornar indietro, ma sappiamo che anche il fatto di poterli portare indietro è molto difficile.
En el seu relat hi ha moments impactants, però també n'hi ha de tendres. Parla vostè de Feibur, la nena de 9 mesos, que tant el va impressionar. Ella va tenir sort, però n'hi ha tants d'altres que passen inadvertits. És una de les cares més terribles d'aquest drama?
Bé, certament
el problema dels nens, dels menors no acompanyats, és un problema enorme, grandíssim.
Grandíssim.
Aquests nens arriben sols, arriben en condicions desesperades de vegades. Alguns arriben amb programes organitzats, però, malauradament, hi ha molt poc control. I sovint passa que aquests nens desapareixen i no sabem on van a parar. Això dels nens és certament una autèntica tragèdia.
E quindi è veramente una tragedia questa dei bambini.
Feibur era una petita che va arribar sola, una nena de 9 mesos que va perdre la seva mare per les greus cremades químiques, el que jo anomeno la malaltia del bot inflable, degut a les fuites del carburant d'aquestes embarcacions, perjudicial. Són cremades que pateixen sobretot les dones.
Prevalentemente le donne questa malattia. E la bambina.
I la nena va aparèixer sola, en braços d'una altra dona greument ferida, a qui la mare va confiar la nena abans de morir. I quan va arribar a Lampedusa la vaig tenir amb mi i la vaig voler adoptar, però no me la van donar argumentant que era massa vell. Però haig de dir que allò va aixecar una gran atenció de la gent, fins al punt que Feibur va ser finalment adoptada per una família extraordinària. Com Feibur, tants altres nens, però, malauradament, en són tants, encara, de nens, que no sabem com acaben.
Di cui non sappiamo che fine fanno. Ma volevo dire un'altra cosa.
Però vull dir una altra cosa. És cert que el problema dels nens, dels menors, és un gran problema. Però també hem de parlar, per exemple, del problema de la integració, del Tractat de Dublín, amb el qual no estic gens d'acord.
Del Tractat de Dublino, que no condivido per niente.
Però crec que el tema més important de parlar i d'afrontar immediatament, no avui, ahir, és el problema d'aquestes morts. Pensem quantes persones moren encara en aquell petit tros de mar. I això és vergonyós, perquè presenciar la mort de totes aquestes persones al nostre mar, a casa nostra, és veritablement inhumà.
Nel nostro mare, a casa nostra, è veramente inhumà.
I per això dic que s'han de prendre mesures immediates avui per posar fi a aquest holocaust, a aquest genocidi.
A aquest holocaust, a aquest genocidi.
Vaig cap al primer sac. L'obro. A dins hi ha un nen. És preciós. Porta uns pantalonets vermells. Així, ben vestit, estava a punt per iniciar la seva nova vida. I en lloc d'això, els militars del vaixell patrulla de la Guàrdia Costanera l'han pujat amb el ganxo de rescat.
Aprofitant que s'ha commemorat a Roma el 60è aniversari dels tractats fundacionals de la Unió Europea, li volia preguntar com veu aquesta Europa aparentment en transformació.
Tinc la impressió que Europa s'ha convertit massa en una unió eminentment econòmica i ha deixat de banda la part social. Europa va fundar-se sobre uns valors importantíssims que formen part de la humanitat, que són la solidaritat, l'acollida, el respecte, la lliure circulació, però penso que avui tot això està desatès. Jo espero que amb aquesta nova trobada els 27 caps ho revisin tot i espero que també hi pugui haver una Europa més social, racional, que miri més enllà, perquè crec que s'ha d'ocupar d'aquest fenomen de la migració amb més atenció i que no ho ha de considerar com un perill, sinó com una oportunitat.
E non deve considerarlo come un pericolo, ma come un'opportunità.
Perquè aquestes persones, persones, no números, persones com nosaltres, persones que han tingut la mala sort de néixer a l'altra banda, aquestes persones són una oportunitat per a Europa, egoístament parlant, i les hem d'ajudar i considerar-les com si fossin els nostres conciutadans.
Poder-se anche aiutare. E noi le dobbiamo considerare come nostri concittadini,
Persones que fugen de les guerres, que fugen de les tortures, de la violència, també de la fam, de la misèria. De vegades em molesta quan es fa aquesta distinció entre refugiats o demandants d'asil i immigrants econòmics, com si els immigrants econòmics no tinguessin dret a arribar al nostre continent, perquè fugir d'una mort certa, fugir de la fam, no és diferent de fugir de la guerra.
Perquè escapano dalla morte certa e morire di fame non è diverso che morire di guerra.
La trobada amb el realitzador Gianfranco Rossi va ser la seva finestra definitiva al món. Què va sentir quan va veure per primer cop Fuoco a Mare?
Bé, quan ho he vist per la primera volta Fuoco a Mare...
Quan vaig veure per primera vegada Fuoco a Mare, haig de dir que vaig plorar molt, perquè em recordava tantes coses atroces que vaig veure durant aquests 26 anys. I quan Gianfranco Rossi, el mestre Rossi, que jo defineixo com un geni, és com trobar un tresor, una llàntia. La vaig fregar i de dins va sortir ell, el geni, que em va fer un regal enorme, gegantí. I és haver-me donat aquesta possibilitat a través d'un documental d'enviar un missatge potent, un missatge que va arribar primer a Europa guanyant l'Os d'Or, després a l'altra part de l'oceà, a Amèrica, va ser candidata a l'Oscar. No vam guanyar, però, com jo dic, no hi fa res. No m'importa l'Os ni l'Oscar. Per mi el que és important, perquè no sóc actor, ni realitzador, ni un home de l'espectacle, sóc un metge. Per això, per mi, el que era important era el missatge que ell, amb aquell documental, ha sabut enviar al món.
El missatge, quel missatge que lui, con quel film, con quel documentario, ha saputo dare al mondo.
Les condicions en què els emigrants viatgen pel desert i pel mar no són gaire diferents de les dels deportats en els trens de la mort. I qui avui vol aixecar murs i fer fora els refugiats no es comporta de manera gaire diferent d'aquells col·laboradors de Hitler.
Doctor, ha estat un plaer conversar amb vostè. Gràcies i molta sort.
Gràcies a voi.
Moltes gràcies a vostès. Gràcies de debò.
Gràcies, verament.
Desmuntant Europa. Mirades des d'un continent descol·locat.